Notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Garau.
Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa, com sempre fem en aquests moments, és estar ben pendents del temps. Hem sabut que el mes passat, el mes d'abril, va ser el tercer abril més càlid dins l'àmbit mundial, amb una temperatura mitjana de l'aire en superfície de 14,89 graus. Estem parlant de mig grau per damunt de la mitjana d'abril del període entre els anys 91 i el 2020. La temperatura de la mà també no ha quedat enrere, Joana, ni molt manco.
Ni molt manco. Bon dia de nou, Marta. Segons va informar la xarxa de monitorització climàtica de la Unió Europea, la temperatura mitjana de la superfície de la mà va arribar fins als 21 graus, només superada per l'abril de 2024, quan el darrer episodi del Niño, recordem-ho, va provocar una calor rècord. Normalment aquests episodis es produeixen entre cada dos i set anys i duren entre 9 i 12 mesos, afectant les temperatures i els patrons de precipitacions a les diferents regions i, en general, exercint un efecte d'escalfament sobre el clima global.
De moment, aquesta calor que comentava na Joana no es nota del tot aquí a les Balears, el manco no encara. Tenint cel poc ennigulat, sense descartar qualque ruixata a Mallorca i també a Menorca i algunes boirines matinals, ja en general temperatures amb pocs canvis. Com fem cada dia en aquesta hora, quan són les 10 i 5 aproximadament, obrim una finestra a l'exterior i peguem una mirada ara mateix en l'esport de Pollença, a Mallorca, per veure quin temps fa allà. Ben foscor, d'entrada ben que els nígols són negres, el sol està ben tapat darrere aquests nígols i la mà té onatge lleu, és a dir, deu una miqueta de vent, però que pot anunciar pluges, bàsicament.
Diries que és una postal poètica, aquesta que tenim aquí en Esport de Pollença avui?
És una postal gairebé nocturna.
Nocturna.
Si a mi ara me dius que són les 9 d'en nit, jo com ho crec.
I això, Xisco Nadal, que avui m'ho hem fixat tots en que ha començat a fer claror més prest, senyal de que avança la primavera i tenim més hores de sol, surt el sol més prest i també se posa més tard.
Tenim una imatge més que compartim amb els oients i espectadors per veure... Aquí, mira, aquí encara sí que se pot notar un empitjorament d'aquest temps al que fèiem referència.
Aquí és la mesquida, a Menorca, on, com expliquen a Marta i explicant també per nostres oients, el dia està bastant gris, bastant ennuvolat, la mà sí que en calma, tot i que ja sabem que en aquest punt de Menorca sempre entra amb una mica de força, sonatge, però en qualsevol cas no n'hi ha com en altres ocasions. Tampoc bufar vent, que aquí aquesta imatge sempre la veiem amb la càmera una mica remoguda o moguda i avui no, avui el dia és tranquil, tot i com dèiem amb aquests nígols i amb aquest dia una mica grisenc.
Són les 10 i 8 minuts, continuarem ben pendents del temps, però també d'altres qüestions. Atenció, perquè el Tribunal Suprem decidirà el proper dia 22 si suspèn cautelarment el procés extraordinari de regularització de persones migrants impulsat per el govern espanyol.
La petició l'ha presentada l'associació ultracatòlica Hazte Oír, però l'advocacia de l'Estat s'hi oposa frontalment i defensa que la mesura afavoreix la integració social i també l'entrada de nous cotitzants al mercat laboral.
Segons el govern, les persones beneficiàries ja viuen a Espanya i ja vivien abans de la data assignada, dia 1 de gener de 2026, per tant, ja utilitzen serveis públics. A més, assegura que frenar ara la regularització perjudicaria milers de persones que tenen fins dia 30 de juny per presentar a Marta la seva sol·licitud.
Per poder entendre millor les implicacions jurídiques, socials i polítiques d'aquest debat, avui ens acompanya l'advocada experta en estrangeria, Carolina Quintana. Carolina, bon dia.
Bon dia.
Ho hem explicat just a l'inici, s'ajorna fins al proper dia 22, quan el Tribunal Suprem decidirà si pot suspendre o no cautelarment aquest procés. Hace Oír ho demana. Jurídicament tenen base per fer-ho?
A ver, técnicamente es posible, de hecho por eso se va a celebrar la vista, si no, no se celebraría, pero jurídicamente yo no lo veo probable. En el recurso ya Hazte Oír pide de forma cautelarísima que se suspenda. Cuando se pide de forma cautelarísima significa que lo pide sin que se escuchen las partes. El Supremo ya ha descartado esto, ha dicho que no había una urgencia como para suspender de forma cautelarísima, pero sí dio lugar a las cautelares, esto es celebrar esta vista y escuchar a las dos partes. Evidentemente Hazte Oír dice que pues puede haber un riesgo de que los de alguna manera las medidas que conlleva el reglamento sean irreversibles y por eso pide que cautelarmente se suspenda la aplicación del reglamento mediante si discute si es ilegal o no. Y el Estado dice que hay un interés general importante y que por lo tanto no se debería suspender la eficacia del reglamento mediante se discute si es legal o no. En principio yo creo que el Supremo va a decir que no, que siga adelante, ¿no? Pues más o menos, teniendo en cuenta que ha dicho que las que no era urgente las cautelarísimas, yo creo que ahí muestra bastante bien por dónde está respirando y lo normal es que no suspenda un reglamento estatal.
Mira, Carolina, ja com ho estàs explicant una miqueta amb aquesta pedagogia que fas, alguns conceptes, no, jurídics, també te volen demanar per el concepte legitimació activa, perquè l'advocacia de l'Estat diu que l'associació Hazte Oír no té legitimació activa. Què significa això exactament?
Pues que no tiene legitimación para tan siquiera poder personarse y interponer el recurso, pero yo creo que ahí el Supremo, desde el momento de que está celebrando esta vista, no va a entrar a discutir ahora si hay una legitimación activa o no la hay. Lo que va a entrar a discutir es si cabe la suspensión del reglamento. ¿Qué quiere decir? Ni siquiera estamos en la fase de admisión, ¿no? O sea, estamos en la fase de vamos a discutir las cautelares oyendo a las partes y tampoco vamos a entrar en el fondo del asunto. Ya cuando el Supremo discuta y entre en el fondo del asunto, pasarán varios meses y veremos si dice que es legal o ilegal. Pero mientras tanto, estamos en una primera fase muy, 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 muy inicial, que es ver si este reglamento, la aplicación del reglamento mientras se discute en el Supremo el recurso, es irreversible o es perjudicial para el interés general.
Clar, el govern, de fet, defensa que la regularització de migrants no col·lapsarà els serveis públics perquè aquestes persones ja viuen aquí. No sé si això, Carolina, és un argument jurídicament sòlid a l'hora de plantejar la seva causa.
Es que exactamente, o sea, decir que los servicios sociales se verán colapsados no quiero utilizar la palabra falso, pero sí de alguna manera es gente que, ciudadanos que ya residen en nuestras comunidades, ciudadanos que ya acceden a los servicios públicos, ya sea de educación, ya sea sanitarios, y por lo tanto no tiene sentido decir que la regularización le dará acceso a ellos. Ya el solo hecho de estar empadronados en nuestras comunidades autónomas le da acceso a ellos.
Saben que es un escenario poco probable que se pugui suspendre, ¿vale? Però no és impossible, com tu has explicat.
Tècnicament no lo és.
Exactament, no? Partint d'aquesta base, quin missatge podríem traslladar a les persones que estan en el procés? Perquè m'agradaria un missatge de calma, evidentment, però tal vegada tu podries donar alguna pauta, algun consell per a aquelles persones que també ara mateix se preocupin davant d'aquesta possibilitat.
Exactamente. A ver, la realidad es que la noticia o el titular ha caído como un jarro de agua fría sobre la gente, sobre todo porque estamos hablando de gente que es lega en derecho, por lo tanto no entiende, es como que automáticamente todos los teléfonos empezaron a sonar, esto se va a suspender, se va a suspender. Lo primero primero que hay que decir, calma, porque no se está entrando en el fondo del asunto. Por experiencias anteriores y por jurisprudencia del propio Supremo, es bastante improbable que suspenda la eficacia de la aplicación del reglamento mediante se está discutiendo. Pero bueno, hay que ser cautelosos, pero hay que mantener la calma y saber que seguramente, y viendo que ya rechazó las cautelarísimas porque no vio una urgencia, no tiene sentido que ahora vea esa urgencia.
Més enllà de la notícia, no?, que d'alguna manera ha copsat aquest inici d'entrevista, Carolina, quina valoració en fas tu del procés fins ara? Els advocats rebeu moltes consultes, teniu més feina que mai, estàu facilitant, t'imagines, el procediment en els migrants. Com està assent ara la vostra feina en aquest sentit? No sé si feis més feina que mai, si estàu ja ben organitzats o bé, o si tindreu molta de feina d'aquí a juny i aneu-les totes perquè se pugui arribar en aquest termini sense cap problema.
Bueno, todo se puede mejorar. Evidentemente estaría bien un poquito más de colaboración, pero sí es verdad que se está saliendo adelante, se está intentando darle respuesta desde los profesionales, también desde las oficinas que se han puesto a disposición de los ciudadanos, que son correos, oficinas de seguridad social. También tenemos los ayuntamientos, que están un poquito colapsados con el tema del informe de vulnerabilidad, que fue un requisito ahí que nos pidieron a última hora. Yo entiendo que el requisito de informe de vulnerabilidad se pide sabiendo de que íbamos a estar en este escenario de recurso por parte de diferentes asociaciones contrarias a la regularización, entonces un poco para respaldar el reglamento y fortalecerlo, se ha pedido ese informe. Sí, es verdad que a nosotros el tema del informe ha atrasado que podamos presentar los trámites, pero bueno, estamos saliendo adelante. Estamos trabajando mucho, 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 mucho. Hay mucha gente con mucha esperanza en esta
regularización. Molts, perdona, Carolina, suposa que, ho deies a micro tancat, fins i tot els professionals esteis fins a altes hores de la matinada.
Sí, exactament.
L'allau, lògic, no? Davant l'allau de sol·licituds i el termini.
Exactament. És que tenemos un plazo. Tenemos un plazo hasta el 30 de junio y hay que darle respuesta a todas las personas que han confiado en los profesionales en poder presentar sus trámites. Entonces, pues, estamos dando horas extras a más no poder para poder presentar casi todos los expedientes o que todos los expedientes se presenten con toda la documentación completa. Entendemos, en todo caso, que tanto la ley de administraciones públicas como el reglamento nos da la posibilidad de poder subsanar. Entonces, en el caso de que haya expedientes que no se puedan presentar con toda la documentación porque no podamos conseguirla, seguramente tengamos un plazo de 10 días hábiles una vez tengamos el requerimiento para poder subsanarlo.
No és la primera regularització de migrants que hi ha a l'estat espanyol. No sé si d'altres vegades s'havia recorregut al Tribunal Suprem per dirimir aquesta regulació i sobretot si creus que aquest cas pot marcar un precedent en matèria d'estrangeria a l'estat espanyol.
Bueno, ya es la tercera regularización, porque tuvimos una regularización con Aznar, tuvimos una regularización con Zapatero, y 20 años después de la última regularización se hace esta. Yo creo que era absolutamente necesaria. Teníamos mucha gente que estaba de forma irregular en territorio español, que necesitaban poder adquirir derechos y igualarnos en derechos. La tarjeta de residencia es el primer paso para que puedan acceder a trabajos. Son gente que ya está trabajando aquí, por lo tanto es economía sumergida. Es un absurdo no darle derechos para que puedan tener mejores condiciones laborales. El hecho de que no tuvieran residencia o que no tengan permiso de residencia y trabajo muchas veces hace que caigan en trabajos totalmente esclavistas y en condiciones que no son las que el Estatuto de los Trabajadores pide. Si fue recurrida a las anteriores regularizaciones, perdóname, pero ese dato no lo tengo. No lo sé. Seguramente se les haya puesto recursos, pero no te podría decir a ciencia cierta si realmente fueron recurridas en el Supremo.
Mira, el que explicaves això, no?, que d'alguna manera aquesta regularització serveix per donar drets, per donar garanties a aquestes persones que ja fa temps, per ventura, que viuen aquí, que han de fer feina, per ventura, en unes condicions no només precàries, sinó com deus tu, esclavistes. Han de recordar que aquesta mesura pot tenir també un impacte real en el mercat laboral i en les cotitzacions també a la Seguretat Social.
Exactament, sobretot sobre todo en nuestra comunidad, que tenemos trabajos muy estacionales, aquí el hecho de poder incorporar pues mano de obra a nuestros servicios, aquí que tenemos turismo y que muchas veces los empresarios se quejan de que no tenían los suficientes trabajadores, pues yo creo que es positiva la regularización. De hecho, es una regularización que está respaldada por la Asociación de Empresarios, por lo tanto, es necesaria.
És viable arribar a termini? Perquè això és un tema que també a molta gent preocupa, no? Tu has dit, és limitat, 30 de juny. I imagina que qualque persona que ens està escoltant té un paper pendent que podria passar, perquè hi ha molt de desconeixement a l'hora de fer els tràmits, la burocràcia... Què podria passar? Aquelles que se puguin quedar congelades o pendents? I també si se podria ampliar, que ja has dit abans que no... No,
bueno, pues no. Por el momento no hay noticias de que se pueda ampliar. Eso yo creo no, que el término fue este término de 2 meses y medio, porque esto se aprobó el 16 de abril y exacto, tenemos hasta el 30 de junio. Yo quiero dar un... con respecto a la gente que se quede fuera, porque por lo que sea, por desconocimiento, por un detalle, lo que sí, sea... Sí. Hay que saber que nosotros tenemos un reglamento de extranjería que contempla los arraigos y que el hecho de que tú no te hayas acogido, por lo que sea, a la regularización, no te quita la posibilidad de que más adelante, si cumples los requisitos de cualquier tipo de los 4 arraigos que tengamos, puedas acogerte a los arraigos.
¿Malamente allí acabaste el termini?
Sí, porque esto es una regularización con un término, pero no deja sin eficacia los arraigos que ya tenemos en el reglamento. Por lo tanto, si yo llegué a España el 2 de enero, vamos a poner, y no me puedo acoger a la regularización porque no cumplo con el requisito de haber ingresado al país antes del 1 de enero, pues si has decidido quedarte de forma irregular, pues te vas a poder acoger a ese arraigo sociolaboral, pero te exige estar 2 años en territorio español.
Carolina, moltes persones, potser ara que la Marta deia si se queden fora o si no s'hi queden, ara mateix poden sentir-se una mica perdudes, no?, davant d'aquest procés. Quins són els requisits o què és allò que els recomanen, no?, per la teva experiència com a advocada experta en estrangeria, quins són els errors que se cometen i què és el millor que poden fer per evitar caure en algun parany, no? No sé si és recomanable sempre assessorar-se o si poden fer aquest procés de regularització tots sols. En necessari tenir una figura d'un advocat, en aquest cas, per exemple, per sol·licitar papers, entregar papers, o ho poden fer de manera individual i autònoma?
A ver, el procedimiento está pensado para que las personas lo puedan hacer de forma individual y solas en las oficinas públicas. Es verdad que, como todos sabemos, el Estado es una maquinaria que muchas veces es difícil de comprender. Entonces, yo lo que les recomiendo es que se asesoren, evidentemente, ya sea en los portales que el Ministerio de Inclusión ha puesto a disposición de los ciudadanos, con profesionales o, asimismo, con las propias oficinas, que también me constan que está dando información. Y lo más importante es que tengan muy en claro los plazos y que hay muchísimos trámites que se tendrán que hacer con cita previa, pero hay otros trámites que no es necesaria la cita previa y que también se están poniendo pues los registros comunes a disposición para que puedan acceder a la documentación o solicitar la documentación de forma electrónica. Evidentemente, siempre un profesional te facilita saber que el expediente está completo, tenemos acceso a la plataforma de extranjería y, por lo tanto, lo podemos presentar pues desde la comunidad en nuestro despacho. Pero eso no quiere decir que si estás informado y, bueno, y haces las colas que hay, lamentablemente, muy largas, pues puedas presentar tu expediente y que se le dará tramitación y lo procesará. Sí, es verdad que seguramente los tiempos que manejen las oficinas públicas, que tienen un volumen muchísimo más alto que lo que puede tener un profesional, evidentemente, pues para tener la admisión a trámite y determinados requerimientos, sea un poquito más larga. Pero sobre todo, yo lo que les recomiendo es que tengan sus antecedentes penales en vigor, que es uno de los documentos...
Y el que más se puede torbar, ¿no? Es un de los papeles que más se puede torbar, claro.
¿Y eso no se puede demanar?
Bueno, los antecedentes penales de los ciudadanos extranjeros los tienen que pedir en sus propios consulados. O sea, porque España, los antecedentes penales que puedan llegar a tener en España los hace la administración de oficio. Entra a ver el sistema y ver si hay antecedentes penales o policiales aquí en España. Pero los antecedentes penales...
Eso está
informatizado por el Ministerio de Justicia. Pero los antecedentes penales del país de origen, pues hay que ir a los consulados a solicitarlos. Hay consulados que es muy fácil, hay otros consulados que no tanto. Y también muy importante, y aunque no lo parezca, la documentación que más nos está contando es la documentación de permanencia, precisamente porque estamos hablando de gente que está de forma irregular y por lo tanto, de alguna manera, tenían o estaban en una situación de clandestinidad. Hay mucha gente que no se había podido empadronar, gente que no tiene tarjeta sanitaria, al no poderse empadronar no tenía la tarjeta del bus y no podemos utilizar el historial del bus. Entonces es importante tener como mínimo un documento por cada mes que te piden de permanencia, que son 5 meses.
Carolina parla de manera molt clara, molt didàctica, crec que és una informació molt útil per a totes aquestes persones que se troben just en el procés. Manquen uns dies, però no tants, per això és important també fer accessible, no?, tota aquesta informació. Carolina Quintana és advocada experta en estrangeria. Moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Moltes gràcies a vostès per invitar-me.
Són les 10:24, uns consells, seguim avançant i vos contam altres propostes que també formen part de l'actualitat d'aquest dimecres, d'aquest dia 13 de maig.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrades ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol! Tentol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Segur que més d'un de vosaltres vos passa i vos ha passat darrerament, probablement en les darreres hores o en els darrers minuts. Tot i l'entrada en vigor de la nova llei de serveis d'atenció als clients, les telefonades comercials no desitjades continuen sent una autèntica plaga.
Segons una enquesta de l'OCU, el 98% dels consumidors segueixen rebent trucades de spam, que són aquestes indesitjades, i encara més preocupant, augmenta el nombre de persones que reben més de 10 telefonades comercials cada mes.
Una allau de telefonades i hem de dir que l'Organització de Consumidors i Usuaris reclama, per tant, més controls, un registre públic per identificar les empreses que telefonen i recorda també que els contractes que se tanquin mitjançant telefonades no consentides poden considerar-se no vàlids o nuls.
Per analitzar què diu la llei, quins drets tenen els consumidors i com ens podem protegir davant d'aquestes pràctiques, ens acompanya Alfonso Pacheco, és advocat expert en protecció de dades. Alfonso, bon dia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ahora, legalment, què es considera una cridada comercial no consentida?
Vamos a ver, desde la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones en el año 2022, para poder hacer llamadas comerciales telefónicas, uno, tienes que haber prestado el consentimiento para recibir estas llamadas, o bien la llamada está basada en el interés legítimo de la empresa que te llama, basándose en una relación contractual previa contigo. Todo lo que no sea una de estas dos vías, podemos considerar que la llamada se considera ilícita. De todas formas, querría hacer una puntualización sobre lo que habéis comentado en relación con la Ley de Servicios de Atención al Cliente, esta de 2025. No es que se hayan incrementado a pesar de esta ley, es decir, lo que acabo de decir no se prevé en esta ley, sino que se recoge la Ley General de Telecomunicaciones, que es la que cambia el paradigma sobre las llamadas comerciales. Antes era que prácticamente por defecto se podían hacer salvo que tú te opusieras, y se cambia a un sistema basado en consentimiento. Uh-huh. ¿Vale? Pero no es que hayan aumentado a pesar de que se haya aprobado la Ley 10/2025.
Alfonso, sigui com sigui, és vera que, malgrat els canvis legislatius, són moltes les persones que asseguren, no tots som els primers que ho podem assegurar, que cada dia reben telefonades spam. No sé si continuen augmentant o no, però sí que no han davallat en cap cas, malgrat aquest canvi legislatiu. Per què passa això?
Bueno, a ver, yo también soy el primero que las recibe. Evidentemente, todo el mundo que tenga un número de teléfono recibe llamadas de spam. Hombre, porque por llamarlos de alguna forma, entre comillas, los malos siempre van por delante, ¿no? Bueno, primero, mucha gente, mucha empresa se salta la ley a la torera. Mucha gente, y esto es parte de culpa de los usuarios, el usuario está acostumbrado a la comodidad de no leer, le da el botón y dice sí a todo con tal de acelerar a lo mejor el proceso de contratación o suscripción en una página web, por poner un ejemplo fuera de la vida, digamos, digital. Hablando de comunidades de propietarios, todos hemos sufrido de repente en el edificio visitas inesperadas de gente a las que alguien les ha abierto la puerta sin cerciorarse de quién es, simplemente porque han pulsado su piso en el telefonillo, en el portero automático, y les ha abierto. Pues esto, pasado al mundo digital, es lo mismo. Buena parte de la culpa de las llamadas que recibimos es nuestra, porque hacemos mucha contratación online y no nos fijamos en lo que aceptamos. No leemos por mera comodidad. Y en las condiciones generales de las páginas web está el tema de aceptación del uso de los datos para fines comerciales, sean llamadas telefónicas o correos electrónicos. Y luego, evidentemente, las cadenas que montan las empresas para dificultar la localización de quién te está llamando, pues evidentemente hay bastante ingeniería detrás que dificulta la actuación.
Alfonso, amb això que dius, amb què mos hem de fixar quan mos donen d'alta d'una plana web o de qualsevol aplicació perquè no cedeixin les nostres dades? Quan llega este momento, quines pipelles, què pestanyes tenemos que decir no per evitar que nostres datos terminen en grandes servidores?
Vale, si la página web lo hace bien, tiene que haber una casilla específica para decir que consientes la cesión de tus datos o el uso de tus datos por esa empresa para llamadas comerciales o la cesión a empresas del grupo o a otras empresas, aunque no sean del grupo. Hay que leer las condiciones generales de contratación. Lo suyo es que haya una casilla específica para estos fines, pero por lo general mucha empresa lo mete en las condiciones generales, dice la contratación implica el consentimiento para, y si usted luego se quiere oponer, pues diríjase después a esta dirección de contacto, dirección del correo electrónico, que eso es incorrecto. O sea, tenemos que prestar un consentimiento libre, informado y específico para que se puedan utilizar nuestros datos para llamadas comerciales.
Ses empreses...
Ojo, sí, perdona, si estamos en el uso derivado de una contratación, en el momento de la contratación se nos tiene que informar de que la empresa contratante quiere utilizar los datos para eso y tenemos que tener la posibilidad de oponernos. Por ejemplo, yo puedo comprar el Corte Inglés. Por el hecho de comprar el Corte Inglés hay una legitimación del Corte Inglés para mandarme comunicaciones comerciales electrónicas o hacerme llamadas comerciales. Ajá. Me tiene que informar de eso en el momento de la contratación y yo tengo que tener una casilla para decir que me opongo.
Perdona, Alfonso,
que además quiera... Sí.
Una puntualització. Saps què passa? Sí. Que a vegades aquesta casella ja està marcada, tu l'has de desmarcar. Moltes vegades ja parteixen amb aquesta... Has d'anar viu.
Està prohibido. Has d'anar viu. Està prohibido que les caselles estén premarcades.
Oh, jo he vist alguna, claro, marcada.
Sí, no, yo también. O sea, está prohibido que las casillas estén premarcadas y que no te quede más remedio que aceptarla para llevar a cabo la contratación, porque eso no es necesario para contratar. Si yo me quiero comprar un disco en cualquier empresa online, no es un elemento del contrato de compraventa el que yo preste mi consentimiento para que me hagan llamadas comerciales. Hice una puntualización. Este interés legítimo del Corte Inglés, por ejemplo, para realizarme llamadas comerciales, no se extiende al resto de empresas del grupo. Para que las empresas del grupo me puedan llamar, ahí se necesita un consentimiento expreso.
I parlant d'empreses, Alfonso, aquestes empreses, aquestes companyies que realitzen i practiquen, no?, o duen a terme aquestes activitats de telefonar, s'exposen realment a sancions importants per aquestes pràctiques o això encara no està bastant ben legislat?
Sí, hay sanciones. De hecho, las competencias por realización de llamadas o envío de comunicaciones comerciales electrónicas, las competencias sancionadoras en materia de protección de datos, las tiene la Agencia Española de Protección de Datos, y pega sus palos. Depende de la envergadura del supuesto, depende si es un denunciante único que ha recibido un par de llamadas, pues a lo mejor estamos hablando de sanciones de 1.000 euros, pero en función de si se considera que ha habido comunicaciones o llamadas masivas, hay sanciones de 30.000 euros.
Abans funcionava el tema de la llista Robinson, el tema de tu poder notificar de manera prèvia que no te cridin. Això té utilitat o ara sembla que...
Sí, tiene.
Té, però l'has de renovar.
Tu te apuntes a la llista Robinson. La llista Robinson, cualquier persona interesada teclea en San Google o en cualquier otro buscador, lista Robinson, le aparecerá el enlace. Inscribirse en la lista es de carácter gratuito y tienes distintas opciones. Puedes decir que no quieres recibir comunicaciones comerciales electrónicas, ni llamadas comerciales, ni publicidad, digamos, postal. Puedes señalar distintas direcciones de correo electrónico y puedes señalar distintos teléfonos. Lo que pasa es que, claro, luego está lo que nosotros vamos haciendo en el día a día. Si tú te apuntas en la lista Robinson y luego de repente haces una contratación electrónica y dices amén a todo, pues en función de lo que hayas dicho amén, recibirás llamadas comerciales. Mi experiencia personal como usuario de la lista Robinson es que es efectiva, no al 100%. También la página te avisa que cuando te inscribes, para lograr una efectividad plena pueden pasar 2 meses porque hay campañas en curso y las empresas que hacen campañas tienen obligación de consultar la lista Robinson, pero no cada día, sino que la consulta tiene una validez de varios meses, pero entiendo que es útil la lista Robinson. Amén de otras cosas que podemos hacer para limitar las llamadas comerciales.
I, Alfonso, quins drets de protecció de dades pot exercir un consumidor davant una empresa que truca insistentment? T'ho dic perquè a mi m'ha passat i jo ja a moltes empreses els he dit per favor, no telefonis més. Se suposa que has de dir no telefonis més a cada un dels números de telèfon que fan servir per telefonar-te? Perquè si posam, per cas, una empresa de telefonia, X, me telefona un pic i jo en el seu comercial li dic no m'interessa, me telefona X més 2, li dic no m'interessa, i he d'estar explicant cada dia que no vull res amb aquesta companyia de telèfon o amb una vegada hauria de bastar?
Bueno, vamos a ver, si es para la misma compañía, en principio debería bastar. O sea, cualquier declaración en contra de recibir estas llamadas que se realice cuando recibimos una, se tiene que entender como un ejercicio del derecho a oposición a recibirlas, y si la empresa lo hiciera bien, lo anotaría en sus sistemas y los teléfonos de esa persona no se podrían utilizar para realizar llamadas comerciales. O sea, bastaría una vez. E incluso la operadora tendría obligación... Perdón, la empresa tendría obligación de remitirnos en el plazo máximo de un mes un justificante de ese derecho de oposición.
De totes maneres, jo crec que s'ha de renovar, perquè jo record que me vaig anotant aquesta llista fa un temps i supos que quan passen els anys no sé si has de tornar a entrar i actualitzar les teves dades.
No, i més enllà de la llista Robinson, que en Alfonso Borda que era efectiva, no sé si funciona allò de, ara ho comentàvem abans, no?, la de bloquejar la telefonada o el número que t'està telefonant, perquè clar, la companyia té segurament milers de terminacions i poden seguir fent fent ses telefonades amb un altre número, no? Per molt que tu bloquegis.
Sí, no, pero bueno, es efectivo. Hoy en día, a través de nuestros terminales telefónicos, tenemos la posibilidad de bloquear esas llamadas y en ese sentido es efectivo. ¿Más garantías que va a recibir ahora el consumidor? Pues hombre, a partir de la aprobación de la Ley 10/2025, que obliga a tener diferenciados los teléfonos para atención a clientela de lo que sería la labor comercial, pues se ha asignado el rango 400 de números de teléfono para identificar las llamadas comerciales. Es decir, cuando nosotros recibamos en nuestro teléfono una llamada de un número que empiece por 400 y pico,
exacto,
pues eso la identifica como una llamada comercial y eso nos va a facilitar...
El manco no perdre cridades, perquè estic segura que moltes persones ja n'hi agafen el telèfon a números que, qui sap, no? Si és qualcú que coneixes que t'està cridant...
Una oportunitat de la teva vida,
una oportunitat,
no?
Exactament.
Claro,
i la gent no les agafa.
Mira, te pongo un ejemplo. El sábado a las 8 y pico de la mañana a mí me sonó el teléfono, me salió un teléfono larguísimo. Y yo decía, ¿y esto qué puñetas es? Y al final
el centro de salud.
Y era un centro sanitario. ¿Veus? Para cambiarme, mira, la hora de una prueba.
Es que saps,
claro,
què passa?
Pero
que molts pensam que
cogerlo.
És el centre de salut. I per això la gent,
claro,
les agafa, perquè són números,
claro,
són números llargs.
Claro.
És veritat.
Pero, a ver, si son números muy largos, suelen ser, es decir, de más de 9 dígitos, suelen ser números de centralita, que tienes, digamos, el teléfono normal y luego le añade la extensión desde la que te llaman, desde esa centralita. Entonces esos yo creo que se pueden coger. Ahora empezaremos a recibir llamadas desde números 400.
Mira.
Entonces, si recibimos desde un número 400, ya sabemos que es una llamada de carácter comercial y entonces podemos decidir si la atendemos, no la atendemos o lo bloqueamos. También he de decir que esto no va a paliar... O sea, no va a identificar todas las llamadas comerciales, porque para utilizar el número 400, la ley delimita el ámbito de aplicación o de obligatoriedad para las empresas. Es decir, tienen que utilizar el número 400 las empresas, uh-huh, que ofrecen servicios básicos. Podemos decir que sería suministros, transportes, seguros, financiación, comunicaciones y las grandes empresas.
Exacte.
Más de 250 trabajadores o una facturación superior a 50 millones de,
home,
de euros.
Son...
Por lo cual, pequeñas y medianas empresas no estarán obligadas a utilizar,
exacte,
un número 400.
Alfonso, molt útil aquesta informació, que segur ajudarà a molts de consumidors respecte a rebre aquestes...
¿Me permites añadir,
sí, molt breument,
una pequeñita,
clar que sí,
cosa? Uh-huh. Sí. La ley dice que los operadores telefónicos podrán ofrecer a sus abonados la posibilidad de solicitar el bloqueo de las llamadas comerciales. O sea, tú te puedes poner en contacto con tu operador telefónico y solicitar que te bloquee las llamadas que provienen de los números
Muy
400.
Interesante.
Ahora, la ley lo ha hecho mal porque dice que el operador telefónico podrá ofrecer este servicio de bloqueo, al contrario, por ejemplo, de lo que pasa con los servicios de tarificación adicional, que eso es obligatorio que te ofrezcan el servicio.
Importante.
Yo no sé si lo ofrecerán o no, porque el operador, exacto, telefónico lo que también querrá es hacerte sus llamadas comerciales. Y como se lo han dejado voluntario, no sé si lo harán, pero bueno.
Dit això, important, perquè tot està pensat quan se tracta d'aquestes estratègies comercials. Alfonso Pacheco, moltes gràcies.
A vosotros por invitarme. Un saludo.
Igualment per tu. Recuperem un dels temes que abordàvem abans a la tertúlia sobre la situació dels funcionaris. Sabem que els de l'Agència Estatal d'Administració Tributària han convocat aturs i vaga en plena campanya de la declaració de la renda. De fet, el primer atur és avui, dimecres, d'aquí uns minuts, entre les 11 i les 12, Joana.
Així és. A més, hi haurà concentracions en aquesta mateixa franja horària que deia Marta, enfront de la delegació a delegacions especials de l'Agència Tributària. El següent atur parcial tindrà lloc el proper 29 de maig i en el cas que no s'hagi arribat a un acord encara també ho faran el 8 de juny, que repetiran, evidentment, aquesta vaga intentant reclamar aquestes millores.
Els funcionaris asseguren que la situació és insostenible en tot Espanya per la manca de personal, però s'agreuja a Balears pel fet que tenim elevats preus de l'habitatge, com parlam gairebé cada setmana, i fan que molt pocs treballadors públics no puguin venir, o si ho fan parteixen, poten després per mort de la crisi de l'habitatge. Saludam Toni Roigé, que ell és delegat sindical. Toni, molt bon dia. Hola.
Bon dia.
Ara recuperam la cridada amb en Toni, recordam que són aturades parcials, però clar, El problema és que coincideixen en plena campanya de
no, jo,
de
la renda. Anava a demanar si vosaltres ja l'heu feta, perquè és una
no,
cosa
encara no,
que a vegades...
Encara no. Sempre hi ha gent que ho fa exacte. Just en començar, veritat, sí, sí. I gent que ho deixa per al darrer moment. Encara no, Joan Maroto.
Tu tampoc, Cisco?
No.
El cas que... Maroto ha fet els deures.
El cas Maroto, som... la meitat, perquè hi ha aquella sempre. Part de sa família o de sa parella que ho fa tot d'una, i en el meu cas, jo que espero una miqueta.
Ara crec que sí, han recuperat la connexió amb en Toni Roigé. Toni, molt bon dia, com estàs?
No, perdona, m'entes malament, que me feien senyes.
I... Volia dir que no.
I volia dir que no, però clar, aquí ho contam tot. Jo he interpretat que era un sí. En tot cas, seguirem... Ara sí?
Crec que ara en Facu ha fet així, símbol universal, quan aixequen has dit que funciona. Toni Roigé, la tercera, bon dia.
Bon dia.
Ara ja te podem escoltar, estimat. És ara en plena campanya de la renda quan més notau aquesta manca de personal de la qual parlàvem?
Sí, vull dir, aquest moment és que s'ha de donar més servei en els contribuents i en el públic encara se fa més notòria i se manca de personal, vull dir, i se càrrega de feina pel personal que tenim.
Aquestes aturades, Toni, comencen just ara, a partir de les 11, de 11 a 12, reivindicar unes millores, com hem explicat abans, un reforç en el personal. Quines són les causes d'aquestes aturades?
Mira, principalment, aquesta vegada hi ha tres motius. Un és que s'ha de bloquejar la carrera professional, que la tenim aturada des de l'any 2009. A l'any 2007, l'Agència Tributària va ser pionera en desenvolupar la carrera administrativa per personal de l'administració, però se molt va durar i ara estem, som els darrers. Vull dir, hem quedat sense cap mena de carrera administrativa. L'administració ha promès, però ha incomplert reiteradament les seves promeses. Per tant, és molt important la carrera professional per als empleats públics. També hi ha desenvolupament del teletreball. Nosaltres aquí, a l'Agència Tributària, no tenim un acord de teletreball. Senzillament, hi ha un acord de mesures d'estalvi energètic per la guerra d'Ucraïna, i amb això doncs, bueno, hi ha companys que fan un o dos dies de teletreball, però realment no s'ha preparat un acord que desenvolupi la necessitat de l'Agència Tributària per poder atendre els contribuents en el públic i per poder desenvolupar la tasca de teletreball.
Una darrera...
I també, i molt important que els companys de vigilància duanera siguin reconeguts com una professió de risc. Vull dir, avui mateix hi havia una entrevista a un mitjà de comunicació on se podria veure que hi ha companys en 60 anys que estan, bueno, que s'estan jugant la vida també en condicions precàries. Vull dir que una persona de 60 anys, per gràcia, ho hem de reconèixer, no té la capacitat d'un jove de 30 o de 40. Per tant, el fet que sigui una professió de risc ajudaria a una prejubilació i moltes altres mesures.
Són aquestes les reivindicacions i per aquesta raó convoquen aquestes aturades. Avui, la primera, entre les 11 i les 12, molt breument. Toni, confieu poder arribar a un acord per evitar possibles aturades en un futur?
Esclar que sí. Des de fer, sí, la nostra voluntat de negociadora. De fet, per això se fa només una aturada d'una hora. A més, els serveis mínims que ha decretat l'administració garanteixen els serveis en el públic i més en campanya de renda. Dia 29 farem una altra aturada d'una hora i com...
Hem perdut en Toni, qui deia, per acabar, que confien arribar a un possible acord entre aquestes possibles millores que hem comentat per així descartar noves aturades en un futur. Són les 10:46, uns consells més. Continuem.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és dial. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
Aire,
amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
És lo que a todos nos ocupa la mente.
Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
En directe des del Coliseum.
Te lo puedo recontrasegurar.
L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Y dependen de ustedes.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la QRT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia. Illes del Delicte, amb Alba González.
I us hem comentat abans que aprofundiríem en aquesta situació, la de l'Institut d'Educació Secundària del Llucmajor, un equip directiu que ahir posava en alerta les famílies dels alumnes del centre educatiu una situació que consideraven era preocupant, i per això avui volen fer la tasca didàctica d'explicar què és exactament, Alba González, el que ha passat.
És que precisament, Marta, jo crec que el més important que podem extreure de casos com aquest, que ha sortit a la llum respecte a l'Institut del Llucmajor, però podria passar a qualsevol dels altres centres aquí a Mallorca, a qualsevol lloc de la península i d'altres països. Per què? Perquè aquí el que estem parlant és d'una cultura de l'alcohol relacionada amb els menors. I aquí és on s'ha d'educar, s'ha d'explicar. És vera que aquesta influència, moltes vegades, de les xarxes socials, d'aquests influencers que proposen un repte viral, i els menors els segueixen perquè són els seus models, aquí és on hem d'entrar els adults per poder explicar què és el que pot passar i sobretot, que ells entenguin què és aquest ús i per què és perjudicial per ells. Ha estat una notícia que, clar, ens ha sobtat a tots, sobretot perquè va arribar per una font de comunicació que tots els que són pares i mares l'utilitzam, que a més és un sistema fantàstic per poder conèixer com es comuniquen els nostres fills, les seves notes, les seves... no, qualsevol comunicat que tingui el centre a través del gestip i clar, aquest comunicat assusta, però és una realitat, és el que s'ha de fer. Anem a parlar amb el company Fernando Fernández del diari Última Hora, un cas que ell va treure. Fernando, bon dia, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Sempre ho dèiem, no és una qüestió de crear ni cap tipus de pànic, ni que això estigui passant cada dia 5 vegades, però, clar, va sortir aquesta notícia. Com vas sentir tu en els pares, Fernando? Hi havia preocupació quan va arribar aquesta circular?
No, és evident que, clar, el primer de tot, l'institut va deixar... Bueno, l'institut, la Conselleria d'Educació, perquè l'institut encara no ha volgut dir la seva, suposo que, bueno, un poc desbordats per la transcendència, no? D'aquesta notícia, però se va deixar clar que se tractava d'un avís, d'una notificació d'avís davant d'un suposat consum de begudes alcohòliques, inclús sospitaven també possiblement que de vàpers dins, o d'ús de vàpers dins el centre educatiu, amb horari lectiu i a l'hora d'espati principalment. Clar, les famílies, el primer impacte, jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb dues famílies que van rebre aquest missatge en dues persones i van quedar, doncs, clar, en aquell moment t'imagines tu la situació.
Clar, no? Tu penses que els joves estan en espat i allà... Això pares, no és així, clar.
I també el que comentaves abans en part, la por que hi havia a que no fos l'únic cas, sinó que aquest repte viral hagués arribat a altres bandes. És vera que a través d'altres persones, companys també de feina, contactes, etc, tothom quedava sorprès i veia que no ens han dit res, no diuen res, igual, però sí que hi havia una por, perquè també s'estava correguent un poc, digue-li rumor, comentari, de que aquest repte se podia o s'expandiria a altres centres educatius. Clar, veurement, qui seria l'altre, no? Tal volta, el fet de que hagi transcendit i sortit de les llums ha de servir, o servirà, tant per aquests alumnes, assabentat segur, perquè avui en dia per internet i per xarxes també els arriben aquestes notícies, sobretot com el centre educatiu, que avui mateix rebia la visita d'inspecció per intentar, pues, analitzar damunt el terreny què ha passat, què pot passar i com s'hauria d'actuar si és que realment s'ha d'actuar, perquè també els mateixos professionals de l'educació se veuen amb una tessitura de què fem. Podem actuar si ve qualque situació anòmala, qualque comportament estrany a la classe o en el pati. És l'única pista que podem tenir. No podem registrar, ni analitzar, ni ensumar els centenars de cantimplores d'aigua que entraran en un centre educatiu.
És que ho estàs explicant tan bé, perquè és precisament el tema. Primer, aclarir que és un avís, que se fa per prevenció, que se fa per precaució, que si han tingut constància de que hi ha joves o de que hi ha menors que han escoltat aquest repte viral i que l'han pogut provar, simplement se dediquen a avisar els pares. I jo crec, Fernando, que aquí també passa una cosa, que a vegades els propis pares no volem ser conscients del tot de la vulnerabilitat dels nostres fills. A vegades volem dir, no, el meu fill, el menor, però el meu fill no veu, el meu fill no veu aquests reptes per internet. Lo dels vapers, per exemple, que és que fins i tot han sortit reportatges comprovats que aquests vapers s'han regalat a comunions, a menors d'edat. És a dir, és que nosaltres, els adults, també tenim molt a dir respecte a això, no trobes?
Perdona, sí, en aquest sentit, jo trobo que molts adults també volen un poc viure amb una altra realitat, o viure un poc, o amagar, o viure un poc aïllats, o aïllar-se, autoaïllar-se d'aquesta realitat que està en el carrer i a les aules. No ho podem amagar, no?
Clar.
El consum de, no dic d'alcohol, en el carrer, verbenes, les festes, és incontrolable. La venda s'està demostrant que no hi ha realment un control segons quines bandes. Clar...
I perquè xerram...
Ningú vol ser protagonista d'això,
claro.
Però en el fons tothom està exposat en aquesta realitat, perquè
Fernando,
és molt fàcil accedir-hi.
Tu has xerrat amb famílies i amb aquest tema relacionat amb alcohol, però és que jo, fa res, vaig fer un reportatge també del consum de drogues entre menors i no saps el complicat que va ser, i gràcies als pares i mares valents que varen voler parlar i varen dir, idò, sí, el nostre fill té aquest problema, jo trob que per ajudar la policia, per ajudar-nos a nosaltres, a les famílies, s'ha de dir, s'ha de parlar, s'ha de posar
en comú. És que
la difusió,
la comunicació, el que també adverteixen des de l'equip directiu, els pocs inputs que s'han tingut des de l'equip directiu i de la conselleria, és important, i també xerrant amb el coordinador del programa de policia, tothom, no?
Mm-hmm.
Que va tenir constància d'aquesta notícia arrel de diari Última Hora, també,
xerrant
amb el seu company, és el tema de la interacció en les famílies, no? Que les famílies actuin, que una família pugui tenir un cas puntual, esporàdic, únic, per dir d'una altra manera, de qualque manera,
sí,
de consum, de qualque tipus de substància, sigui alcohòlica, sigui estupefaent, el que sigui, pues tot d'una fer-ho sebre.
Home, i malament, Fernando...
Escolta, perquè potser els focus és allà.
I clar, que malament sigui puntual, i tot això també serveix perquè les famílies puguin tenir millor comunicació amb
clar,
els seus i fills.
I
suport, que per cert,
no, clar,
Fernando...
Clar, potser són famílies que interactuen els fills i aquest cercle, pues, potser és meu, no... Però
a lo millor s'animen a xerrar,
que
a vegades ens costa molt xerrar amb els nostres fills o amb els menors, i a vegades simplement esperen que seguis amb ells i els hi demanis, mem, què ha estat aquí? Què ha passat amb això? Què en saps d'això? I ells moltes vegades te xerren amb total sinceritat perquè volen confiar en els seus adults de referència, no? Jo crec que això és molt important.
Inclús,
i Fernando, conta-mos, per favor, en què consisteix el repte viral que presumptament estarien duent a terme, que és lo de dues
no,
botelles d'aigua.
No, bàsicament que a les cantimplores se convida, entre comades, en els joves a anar a l'institut i en lloc de dur aigua a la cantimplora, dur beguda alcohòlica.
Jo aquestes coses també he de dir que no les entenc.
Una cantimplora de litro, de ron o de ginebra o de whisky o el que sigui és una autèntica barrabassada. És dir,
totalment.
Per poc que puguin veure, els efectes botaran a la vista tot d'una.
Des d'aquí llançam el missatge, Fernando, de que per favor no heu de seguir carretes virals, que és que estan fets per fer-vos mal. Men, si
I
així...
a la mínima sospita per part dels pares...
que
ja
avisin.
I no professor de Llummajor, de qualsevol altra, i insisteix... aquest cas de Llummajor puntual ja ha tingut impacte repercussió a d'altres bandes. Ja tothom ha vist les hores i tothom està pues, un poc...
Que pugui servir.
Vigilant, no?
Per això.
Moltes gràcies, company. Ets el millor, sempre ho dic. No me cans de dir-ho. Fernando Fernández.
I jo sempre t'ho dic, així me va. Molt fan teva.
Gràcies, Fernando.
Un apunt per acabar, també en crònica de successos, un robatori d'un cotxe de lloguer que acaba en fuita.
És que més va ser en aquell mateix barri on se troben els estudis d'Ivetra Ràdio, aquí al polígon de Llevant. Va començar Avinguda Mèxic i va ser una persecució protagonitzada per un jove de només 18 anys que en qüestió de dues hores va acumular una llista de delictes, conducció temerària, furt de vehicle, perquè resulta que era un vehicle de lloguer, i va agafar les claus. El client que duia el cotxe a interposar la denúncia. Ara estem veient fotografies d'un dels cotxes que va colpejar. Aquest és el que va robar i amb aquest va
protagonitzar. Ho descrivim pels oients, pràcticament està destrossat.
Sense rodes, eh? Uh-huh. És que va acabar contra una façana en Es Molinar. Va començar aquí, en el barri, sa fugida, i va anar fins allà. Va pujar fins a dues vegades a damunt sa vorera, obligant en els vianants a retirar-se perquè el cotxe no els embestís. Clar, aquí no va ser sa sort, i que sa Policia Nacional era una dotació justa avinguda a Mèxic, el va veure passar i va tirar darrere. I amb tota aquesta persecució, en qüestió de mitja hora, perquè més, quan va quedar aquí en aquesta imatge, ho estem veient, contra aquest cotxe i en aquesta façana, ell, el conductor i el copilot, varen sortir del cotxe i varen partir corrents, varen intentar fugir a peu. Però els policies, que a més estan molt ben entrenats, els varen encalçar, varen poder localitzar en aquest conductor. És un jove espanyol de 18 anys que, com dèiem, està acusat de diversos delictes, perquè aquí no surt. La sort és que no va agafar ningú per davant, i un avís que mos dona la Policia Nacional mos conta que cada dia aquestes coses passen més, que hi ha molta impunitat, que la gent darrerament, quan veu a la policia, fuig. I se produeixen aquest tipus de situacions que són molt perilloses pels usuaris i pels altres conductors. Així que enviem un missatge de, per favor, calma, la carretera, i no heu de fugir, heu d'assumir.
Alba González, moltíssimes gràcies, com sempre.
Fins la setmana que ve.
Notícies a la ràdio, publicitat a la tele.